Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giner.
Manifestació a Manresa a aquesta hora per exigir millores a la línia R4 de Rodalies Renfe després de l'accident mortal de divendres a Castellgalí. Montse Manent.
Creix la indignació ciutadana davant el segon accident mortal en aquesta línia en 3 mesos. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, explica a la xarxa la preocupació que viu la ciutadania.
És un moment difícil per tots perquè encara està molt present les conseqüències de l'accident, encara no s'havia superat l'accident de Vacarisses i seguim sense concretar coses i la gent està absolutament indignada perquè portem anys sense invertir a la R4 i a les Rodalies.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es planteja convocar eleccions el 14 d'abril si no s'aproven els pressupostos.
Una possibilitat que arriba a les portes de l'inici demà del judici a procés. Per la consellera de Justícia, Esther Capella, la causa atempta contra els principis democràtics bàsics. El líder del PSC, Miquel Iceta, confia, en canvi, que els processats tindran un judici just.
És un judici contra la ciutadania, contra la voluntat democràtica de Catalunya, però al mateix temps atente a principis democràtics bàsics que fins ara pensàvem que cap estat democràtic saltaria.
El judici que és el resultat d'un fracàs de la política i les decisions profundament equivocades dels independentistes. Nosaltres confiem en un judici just.
Un judici que arrencarà amb protestes a l'exterior del Tribunal Suprem. No s'espera, però, que els acusats declarin fins dijous.
I entre els qui declararan hi ha un regidor d'Altafulla. És un dels testimonis que presenta la defensa de Junqueras i Romeva pels fets del 20 de setembre a Economia.
Altafulla Ràdio, Albert Jansà.
Tot i que la comunicació encara no se li ha fet de manera oficial, el regidor de l'Esquerra independentista d'Altafulla declararà en defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva i ha avançat que es limitarà a relatar els fets el dia que la Guàrdia Civil va entrar a escorcollar la Conselleria d'Economia.
En la preparació de la defensa del vicepresident Junqueras i el conseller Romeva, doncs buscava gent que el 20 de setembre de 2017 estigués a la Conselleria d'Hisenda quan va haver la manifestació, quan s'estava donant un escorcoll de la Guàrdia Civil a la Conselleria.
Condemnat a 45 anys de presó, el caçador que va matar 2 agents rurals a Aspa, al Segrià.
La sentència s'ha fet pública avui després que el jurat popular el considerés culpable de 2 assassinats amb traïdoria.
UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
La sentència estableix, però, que el compliment de la condemna no podrà exercir els 40 anys de presó. El jurat popular ja el va declarar culpable d'assassinat amb traïdoria i atenuant de confessió i va descartar cap alteració psíquica que l'impedís saber què estava fent quan va disparar. L'Audiència de Lleida també ha ordenat a Rodríguez de pagar més d'1 milió d'euros als familiars de les víctimes.
Palamós celebra aquesta setmana el 120è aniversari del Centre Cultural i Teatral La Gorga.
Diumenge l'Ajuntament ha preparat un acte d'homenatge.
Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
Durant 120 anys ha acollit molts de serveis, com per exemple la primera biblioteca pública de Palamós i uns estudis de ràdio, primer amb la Voz de la Costa Brava i després Ràdio Estudiantil, l'embrió de l'actual Ràdio Palamós. Amb el temps l'edifici va quedar obsolet i en desús i va ser objecte d'una llarga rehabilitació. Finalment, l'any 1996 es va inaugurar el seu format actual. Francesc Subirats és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palamós.
Que la Gorga ja és un punt de cultura, de teatre, de música, de dansa.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Bona tarda. Doncs en les immediates hores hem de parlar de tranquil·litat meteorològica, ambient assolellat pràcticament a tot Catalunya, tret de punts del quadrant nord-est, on és possible que hi hagi alguns intervals de núvols baixos. Fins i tot, fa poques hores s'han produït algunes precipitacions molt poc importants. Això sí, al vessant nord del Pirineu el cel romandrà força nuvolat en aquest sector i també fins a mitja tarda és possible que hi hagi algun ruixat de neu intermitent, poc important, amb una cota que voltaria els 1.000 1.100 metres aproximadament. Avui la temperatura màxima se quedarà un pèl més curta. A Lleida, per exemple, 15 graus, Girona 16, Tarragona 18, Barcelona 17 graus de temperatura màxima. Atenció, que continuarà bufant el mestral i la tramuntana. De cara a demà, dimarts 12 de febrer, el cel es mantindrà força serè durant pràcticament tota la jornada. A primera hora del matí, algun banc de boira i boirina a punts de la depressió central, que amb el pas de les hores tendirà a marxar. Demà, la temperatura mínima, això sí, serà força més baixa. La temperatura màxima tindrà tendència a ser força similar, tret del Pirineu, on serà una mica més alta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. A aquesta hora parlem ja de nombrosos punts amb aturades, amb retencions, per exemple, a la C58, al tram de Sabadell, en sentit Barcelona, també la zona de Cerdanyola-Montcada en la mateixa direcció. A l'autopista P7 aquí tenim trànsit lent amb retencions a dos trams, de Santa Perpètua a Barberà i també de Rubí al Papiol, tot plegat en sentit Tarragona. Aturades també la B23, el tram entre Molins de Rei i el Papiol, per connectar amb l'autopista AP7, i d'altres punts, altres vies, com la Nacional 340, a l'altura de la Llirana, de Cervelló, en direcció a Llirana, volem dir, i també les dues rondes, on destaquem sobretot en sentit Besòs, a la ronda litoral, aturades intermitents entre Zona Franca i Montjuïc, i més endavant entre Barceloneta i Poblenou, també per un sentit de Llobregat, pràcticament els mateixos dos trams. I la ronda de dalt, aquí amb lentitud i retencions des de l'Hospitalet i fins a la zona de Vallcarca en sentit Trinitat. I és tot de moment. Bona tarda.
Gràcies, Eduard Sánchez. I encara un darrer apunt sobre la mobilitat. Problemes durant bona part d'aquesta tarda a la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat a causa d'un atropellament mortal a l'estació de Sant Cugat. La circulació de combois ha hagut de ser aturada fins a mitja tarda, fa poc menys d'una hora, que s'ha restablert el servei amb normalitat.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Manifestació a Manresa a aquesta hora per exigir millores a la línia R4 de Rodalies Renfe després de l'accident de divendres a Castellgalí, que ha deixat una persona morta i un centenar de ferits, dels quals dos greus. És el segon sinistre que pateix la línia R4 en tres mesos i per això la indignació és generalitzada a la comarca. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha explicat a la xarxa quina és la situació d'aquesta línia.
Segons Junyent, l'accident de divendres ha agreujat la preocupació per l'estat de la línia ja malmesa pel despreniment a Vacarisses, que el novembre va causar una mort i una cinquantena de ferits. Junyent també ha criticat la desinformació que pateixen els alcaldes de la zona.
És un moment difícil per tots, perquè encara està molt present les conseqüències de l'accident, encara no s'havia superat l'accident de Vacarisses i seguim sense concretar coses i la gent està absolutament indignada perquè portem anys sense invertir a l'R4 i a les Rodalies, però els alcaldes des de Manresa fins a Terrassa tenim la sensació que aquesta línia segueix igual sense saber quan es començaran a fer les actuacions que necessita.
Sobre la demanda de responsabilitat, Junyent apunta directament a l'Estat, que gestiona la via i alerta que calen concrecions urgents pel que fa a la millora de la R4.
A l'Estat espanyol només ha tingut diners per l'AVE i és evident que aquí hi ha un endarreriment només atribuïble a l'Estat. A partir d'aquí, doncs, entre tots, hem d'aconseguir que es desbloquegi aquesta situació perquè ara ja no hi ha... Ja no hi ha paraules per la ciutadania que sigui de dir bé, està previst en un pla de xoc, digui'm quan.
Pel que fa als ferits, 9 persones continuen ingressades a 3 centres hospitalaris, 2 d'ells en estat greu. Renfe confia que va avui els treballs de retirada dels trens sinistrats, així com la reparació de la infraestructura i restablir la circulació demà al matí. De moment es dona un servei alternatiu per carretera.
Una situació que, com dèiem, ha tret la ciutadania al carrer en protesta pel mal estat de la línia de Renfe. Els continuats retards, deficiències i aquests dos accidents ferroviaris en tan sols 3 mesos. A hores d'ara, la manifestació transcorre pel centre de Manresa i anem en directe amb el nostre company de Canal Taronja Central, Sergi Lladó. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs sí, a hores d'ara ens trobem a la plaça Sant Domènec, que encara no ha començat doncs, aquesta concentració, aquesta mobilització que ha de dur a tots els ciutadans que es troben aquí per reivindicar més inversions per exigir responsabilitats després dels fets de divendres passat a Castellgalí per aquest accident mortal ferroviari, el segon en res, dos mesos i mig que hi ha hagut a casa nostra a la línia R4, i també estem parlant d'un accident que es va produir a pocs quilòmetres de distància. Hores d'ara, la fotografia del moment és la plaça Sant Domènec plena a vessar, ha vingut gent d'arreu de la comarca, també institucions, alcaldes, tant el de Manresa com també alcaldes com el de Sallent, i moltíssimes persones de la societat, moltíssimes persones d'entitats que es reuneixen, i sobretot la plataforma d'afectades per la R4, que està a punt de llegir aquest manifest de reivindicació i que preveu també dur a terme una assemblea d'aquí a pocs minuts quan aquesta manifestació arribi fins la porta de l'estació de Renfe de Manresa. Ens seguirem molt pendents.
Gràcies, Sergi Lladó, per aquesta última hora des de Canal Taronja Central.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Pedro Sánchez es planteja convocar eleccions pel proper 14 d'abril si els pressupostos no tiren endavant. Pels independentistes es tracta d'un nou moviment per afegir-los pressió i aconseguir el seu vot favorable als comptes. Tot plegat a les portes de l'inici del judici del procés, que segons ha dit la consellera de Justícia, Esther Capella, es dirigeix contra la voluntat democràtica dels catalans. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Un dia després de la multitudinària manifestació de la dreta a Madrid i la setmana que s'han de votar les esmenes a la totalitat dels pressupostos, fons de l'executiu de Pedro Sánchez asseguren que el president estudia convocar eleccions generals el 14 d'abril si no pot tirar endavant els comptes. La portaveu del govern català, El Sartadi, ha recordat que no són els independentistes els que s'han aixecat de la taula de negociació.
Sí, el govern de Pedro Sánchez té cap interès en que els partits independentistes, els grups independentistes a Madrid ajudin a tramitar aquests pressupostos en lloc d'enviar globus sondes. Si ha sortit d'ells a través dels mitjans de comunicació, el que hauria de fer és posar-se en contacte amb els grups que li han de votar i que en aquests moments no està succeint.
En el mateix sentit, la portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, opina que l'anunci d'avançament és una estratègia de negociació.
Informacions que surten que pot haver-hi un avançament electoral a l'estat espanyol, vulguin pressionar els partits en general i vulguin pressionar probablement també de forma directa als partits independentistes, al moviment independentista.
De fet, la postura independentista sembla difícil que es mogui la setmana en què comença el judici del procés. Un judici que, segons la consellera de Justícia, Esther Capella, no va només contra els polítics presos.
És un judici contra la ciutadania, contra la voluntat democràtica de Catalunya, però al mateix temps atenta a principis democràtics bàsics que fins ara pensàvem que l'Estat, i que per tant cap estat democràtic, doncs saltaria, doncs ens està passant.
El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en canvi, confia que respectaran totes les garanties judicials.
Dimarts comença el judici, que és el resultat d'un fracàs de la política i les decisions profundament equivocades dels independentistes. Nosaltres confiem en un judici just.
Iceta ha demanat que es faci política durant el judici, que no es bloquegin uns pressupostos que diu que són bons per a Catalunya.
Un judici que permetrà veure per primera vegada en molt de temps els nou líders en presó preventiva des de fa més d'un any. No s'espera, però, que declarin fins dijous. Es calcula que les dues primeres sessions, demà i dimecres, estaran dedicades a les qüestions prèvies.
En total hi ha 12 acusats a qui Fiscalia i l'acusació popular de Vox acusen de rebel·lió. El Ministeri Públic els sol·licita en conjunt més de 177 anys de presó. Per contra, les defenses intentaran demostrar que l'acusació no se sosté perquè mai no hi va haver la violència que necessita el delicte de rebel·lió. En principi, el judici tindrà sessions dimarts, dimecres i dijous, en torns de matí i tarda, tot i que no es descarta que puguin habilitar-se més dies.
Doncs precisament un dels testimonis que presenta la defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva és el regidor del grup municipal Eina Altafulla, Jordi Molinera. Està cridat a declarar en qualitat de testimoni pels fets del 20 de setembre de 2017 davant la Conselleria de Treball. Amb ell han parlat els companys d'Altafulla Ràdio. Albert Jansà, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que la comunicació encara no se li ha fet de manera oficial, el regidor de l'Esquerra independentista d'Altafulla declararà en defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva i avançat que es limitarà a relatar els fets el dia que la Guàrdia Civil va entrar a escorcollar la Conselleria d'Economia.
Esquerra Republicana, el partit on jo milito, doncs, en la preparació de la defensa dels seus consellers i el seu vicepresident, molt concretament doncs, el vicepresident Junqueras i el conseller Romeva, doncs, buscava gent que el 20 de setembre de 2017 estigués a la Conselleria d'Hisenda quan va haver la manifestació en defensa del dret d'autodeterminació i contra la repressió, quan s'estava donant un escorcoll de la Guàrdia Civil a la Conselleria, de presentar el meu nom com a testimoni de la defensa d'aquests dos càrrecs polítics.
És molt probable que Junqueras i Romeva siguin els dos primers acusats citats a declarar, un fet que fa preveure que Jordi Molinera s'hagi de desplaçar a Madrid a finals de febrer o principis de març.
A Lleida, avui, una quarantena d'alcaldes republicans s'han unit en un nou moviment que, sota el nom Ajuntament Sense Por, vol donar suport des del món local als polítics o ciutadans amenaçats per la justícia pel procés independentista. El moviment preveu tant accions socials com de caire legal per defensar aquest col·lectiu. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Donen suport a les mobilitzacions anunciades per l'ANC i Òmnium davant el judici per l'1 d'octubre, però també preveuen emprendre accions de caire legal en defensa d'aquestes persones i per internacionalitzar la judicialització de la política catalana. Un d'aquests alcaldes que en formen part és el de la Fuliola, Eduard Piera.
Aquesta plataforma neix de la voluntat dels alcaldes, que ens estem trobant als diferents punts on aguantem la repressió, i neix de la necessitat de tenir un moviment transversal, líquid, capaç d'adaptar-se a qualsevol moment, a qualsevol situació. Nosaltres no som cap entitat, sinó que som un moviment, la qual cosa ens permet adaptar-nos al que passi en cada moment i a poder ser, com hem dit, reactius quan convingui, però sobretot actius.
De moment, el moviment agrupa una quarantena de batlles, la majoria lleidatans, d'Esquerra Republicana i independents, però aspira a sumar-ne d'altres indrets del país i de diferents formacions polítiques.
I avui estava citat a declarar davant la Guàrdia Civil el regidor de la CUP a Torroella de Montgrí, Robert Huertas. En aquest cas, per suposades amenaces durant el boicot a un acte de Ciutadans en aquest municipi del Baix Empordà el passat 26 de gener. L'ha denunciat el partit d'Albert Rivera. Huertas, però, s'ha negat a declarar. Televisió de Costa Brava, Enric Niell.
El regidor de la CUP a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, Robert Huertas, no ha declarat durant la seva visita a la caserna de la Guàrdia Civil a l'Estartit. Huertas estava citat a declarar per un presumpte delicte d'amenaces durant l'acte independentista de boicot a la visita de Ciutadans al municipi el 26 de gener. La denúncia l'havia posat el coordinador del Partit Constitucionalista de Torroella, Pere Quadros. Robert Huertas nega haver proferit cap amenaça i defensa haver mantingut una posició de mediador entre els Mossos i els manifestants.
Jo no tinc el perfil que potser ells demonitzen tant de qualsevol regidor, qualsevol participant de la CUP, que de fet nosaltres ens hem educat políticament en uns entorns de pacifisme, assemblearisme i amb tot el respecte cap a totes les persones.
Robert Huertas ha comptat amb l'escalf d'unes 150 persones que no han parat de cridar consignes de suport mentre era dins de la caserna. Entre ells, familiars, amics, companys de partit i una important representació de l'Ajuntament torroellenc.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'Audiència Provincial de Lleida condemna 45 anys de presó i una indemnització de més d'un milió d'euros al caçador que va matar dos agents rurals el 21 de gener de 2017 a Aspa, al Segrià. La sentència s'ha fet pública avui després que el jurat popular el considerés culpable de dos assassinats amb traïdoria. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
La sentència estableix, però, que el compliment de la condemna no podrà exercir els 40 anys de presó. El jurat popular ja el va declarar culpable d'assassinat, traïdoria i atenuant de confessió i va descartar cap alteració psíquica que li impedís saber què estava fent quan va disparar. L'Audiència de Lleida també ha ordenat a Rodríguez de pagar més d'un milió d'euros als familiars de les víctimes. Per altra banda, la sala ha condemnat a un any de presó a l'altre acusat com a cooperador necessari en un delicte de tinença il·lícita d'armes, ja que l'escopeta del doble crim estava al seu nom.
Cop policial contra el tràfic de drogues al Camp de Tarragona i al Baix Penedès. L'operatiu policial conjunt entre Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, iniciat des de primera hora d'aquest matí, ha acabat amb una desena de detinguts. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Els Mossos d'Esquadra han intervingut aquest dilluns més d'11.000 plantes de marihuana en diversos punts de Tarragona. Es tracta d'una operació que s'ha dut conjuntament entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional en diferents punts del Tarragonès, el Baix Camp i el Baix Penedès, on s'han fet 13 entrades i escorcolls des de primera hora del matí. En total han intervingut 11.000 plantes de marihuana, més de 500.000 euros en efectiu i una arma de foc curta. A més, han detingut a 9 persones per tràfic de drogues i pertinença d'armes.
Repassem altres notícies destacades del dia. El sindicat agrari Assaja confia que s'arxivi la causa oberta contra ells per un delicte de maltractament animal. Tot plegat per haver deixat un vedell moribund a l'oficina del Parc Natural de l'Alt Pirineu, a Llavorsí, en un acte de protesta pels atacs d'ossos. Els ramaders asseguren que no hi va haver cap mena de maltractament cap a l'animal en l'acció. Ràdio Trem, Arnau Vila, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dilluns al migdia han declarat al jutjat de Tremp el president de Saja a Lleida, Pere Roquer, i un dels ramaders que va participar en l'acte de protesta del passat dia 27 d'agost a Llavorsí. Durant la declaració s'han desplaçat una quinzena de persones de la demarcació de Lleida per donar suport als citats. Els denunciants, l'entitat naturalista Nova Eucària, també han estat al jutjat de Tremp per ratificar la denúncia. La directora Anna Carbonell ha dit a la sortida del jutjat que demanaran més diligències i que se citin més testimonis, com el veterinari que va assistir al vedell. Els ramaders han insistit que no es va produir cap mena de maltractament animal en l'acció reivindicativa que es va dur a terme a les oficines del Parc Natural de l'Alt Pirineu a Llavorsí. Durant el dia dels fets, el vedell va ser recollit passades 3 hores a petició dels agents rurals.
I avui, que es commemora el Dia de la Dona i la Nena a la Ciència, són moltes les institucions i entitats que organitzen actes per visibilitzar el paper de la dona en el món de la recerca científica. A Terrassa, les treballadores d'Endesa han organitzat un seguit de xerrades als centres educatius del municipi. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bona tarda.
Bona tarda. A l'Escola Cultura Pràctica, l'enginyera colombiana Mònica Escobar ha compartit la seva vocació dins una empresa elèctrica i ha explicat com és treballar dissenyant i fent càlculs del traçat de les línies elèctriques amb la majoria de companys homes. A casa no va trobar obstacles, però sí a l'entorn professional, on ha hagut de demostrar la seva vàlua només pel fet de ser dona.
Tienes que demostrar lo que vales y lo que puedes llegar a ser por simple hecho de ser mujer. Si a eso le sumas que eres ingeniero, pues de entrada ya hay una pequeña reticencia a entender que también lo puedes lograr. Pero a medida que van pasando los días, el tiempo, y te van conociendo y sabes de lo que puedes llegar a ser, las puertas están abiertas.
Escobar reconeix que encara costa que les noies triïn la ciència, però destaca que es va fent bon camí.
I en cultura, Palamós, al Baix Empordà, celebra aquesta setmana el 120è aniversari del Centre Cultural i Teatre La Gorga. Es tracta d'un edifici emblemàtic de la població que en aquest segle llarg ha acollit tota mena d'activitats culturals. Diumenge, l'Ajuntament ha preparat un acte d'homenatge. Ràdio Palamós, Carlos Ribas, bona tarda.
Bona tarda. L'edifici de la Gorga a Palamós es va inaugurar el 13 de febrer de 1899, una vigília de carnaval. En aquella època, a la sala de baix s'hi feien concerts i balls. A dalt hi havia una biblioteca i més tard els baixos es van convertir en cinema, el mític Cinema Comx. Durant 120 anys aquest edifici ha acollit molts de serveis, com per exemple la primera biblioteca pública de Palamós i uns estudis de ràdio, primer amb la Voz de la Costa Brava i després Ràdio Estudiantil, l'embrió de l'actual Ràdio Palamós. Amb el temps l'edifici va quedar obsolet i en desús i va ser objecte d'una llarga rehabilitació. Finalment, l'any 1996 es va inaugurar el seu format actual. Francesc Subirats és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palamós.
Un ús més seguit de l'espectador, que la Gorga ja és casa seva i, bueno, és un punt ja de cultura, de teatre, de música, de dansa.
Els 120 anys de l'edifici de la Gorga es commemoren aquest diumenge. Es farà una exposició fotogràfica, es descobrirà una placa d'interpretació històrica i un concert de la Coral El Progrés, l'entitat de gana cultural a Palamós.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'equip ciclista femení de Girona, Massi Tàctic, debut al circuit professional.
El Massi Tàctic competeix a l'UCI Women's Team, la segona categoria de ciclisme femení en ruta en l'àmbit mundial. L'escenari del debut ha estat la volta a la Comunitat Valenciana, una prova de 88 quilòmetres de recorregut. Teresa Ripoll, en la 53a posició, ha estat la millor classificada de l'equip en una prova que s'ha resolt en un sprint massiu guanyat per la belga Lotte Kopecky de l'equip Lotto.
L'Astral Pool Sabadell suma un nou títol de la Copa de la Reina de Waterpolo.
Les vallesanes es van imposar al Sant Andreu per 11-9 en una final molt disputada a la piscina de Sant Feliu. Les barcelonines van dominar fins al descans, però les de David Palma van capgirar el marcador. És la 15a Copa en el palmarès del Sabadell, que ha guanyat 11 de les últimes 12 edicions.
Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
15a Copa de la Reina per al Natació Sabadell femení. Amb més problemes dels previstos, l'equip de David Palma es va proclamar campió per tercer any consecutiu, superant a la final el Sant Andreu per 11-9. L'Astral Pool va haver de recórrer a un parcial de 4-1 en el darrer període per evitar la sorpresa contra les andreuenques. Judit Forca va tenir un paper clau, autora de 4 gols a la final i també màxima realitzadora. Durant el cap de setmana, la waterpolista sabadellenca va ser escollida com a millor jugadora de la competició. Després del partit, reconeixia que el Sant Andreu havia posat en perill l'hegemonia del club.
Quan estàs jugant tampoc penses això, penses només en el joc, però sí que anem tot el partit per sota d'elles i anaves pensant que tenies que posar-te les piles, si no, no veiem la Copa de la Reina.
Amb 15 Copes de la Reina en 23 edicions, l'entitat sabadellenca ja triplica en aquest apartat el segon equip amb més trofeus en el palmarès, al Mediterrani. El pròxim repte per les de David Palma serà l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga, que es disputarà el 23 de febrer a la piscina de l'Horizonte de Catània, italià.
En futbol, a segona B, pel que fa als catalans, només trobem el triomf del Badalona.
Els escapulats van imposar-se al camp del Llevant B per 1-2 i sumen 7 punts dels 9 disputats des de que Juanjo García va ocupar la banqueta badalonina. El duel de la part alta entre el Cornellà i el Lleida va acabar sense gols, mentre que la resta de conjunts catalans es van quedar sense puntuar.
A tercera, el Terrassa s'ha despenjat del grup capdavanter.
Amb una derrota al camp del Sant Andreu per 1-0, feia gairebé 4 mesos que els agarencs no perdien un partit. Al seu torn, els andreuencs tornen a aspirar al play-off. De la resta de marcadors destaca el triomf dels primers classificats a domicili. Escou 1, l'Hospitalet 3, Cerdanyola 2, Llagostera 3 i Castelldefels 1, Prat 2. Triomf important també de l'Europa per 3-2 sobre el Reus B Cambrils.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
He fet un salt estrany que ens ha aixecat més de 3 pams. Sortia fum tan dens i blanc i a dins tu i jo i el meu gran salt. Teníem por mirant a baix, teníem por i ens hem quedat mig abraçats sentint el salt. Regalimant mentre les mans els testimonis oculars diuen quin salt, carai, quin salt. Les mares diuen als infants, no us apropeu, que he fet un salt. Érem tu i jo amb el món a part i ara és el món que ens salvarà. Entre les runes d'aquest salt que érem tu i jo i ja no ho som tant, que això no ens cau, que això no ens cau, crido al teu. pels teus salts, que fàcil tot, que bé que estàs, en els teus ulls il·luminats, ja s'intueix la immensitat de tot un món al teu abast. La nit caurà, la nit caurà, la nit caurà i desplegaràs un somni dolç i atrotinat dels saltadors que salten salts. I fins demà, i fins demà, i a fora hi bufa un vent tan suau, i el saltador s'adormirà fent cara de res, fent cara de salt.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Centenars de persones es manifesten a Manresa a aquesta hora per exigir millores a la línia R4 de Rodalies Renfe després de l'accident mortal de divendres a Castellgalí. Montse Manent.
Creix la indignació ciutadana davant el segon accident mortal en aquesta línia en 3 mesos. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, explica a la xarxa la preocupació que viu la ciutadania.
És un moment difícil per tots perquè encara està molt present les conseqüències de l'accident, encara no s'havia superat l'accident de Vacarisses i seguim sense concretar coses i la gent està absolutament indignada perquè portem anys sense invertir a l'R4 i a les Rodalies.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es planteja convocar eleccions el 14 d'abril si no s'aproven els pressupostos.
Una possibilitat que arriba a les portes de l'inici demà del judici al procés. Per la consellera de Justícia, Esther Capella, la causa atempta contra principis democràtics bàsics. El líder del PSC, Miquel Iceta, confia en canvi que els processats tindran un judici just.
És un judici contra la ciutadania, contra la voluntat democràtica de Catalunya, però al mateix temps atente a principis democràtics bàsics que fins ara pensàvem que cap estat democràtic saltaria.
El judici, que és el resultat d'un fracàs de la política i les decisions profundament equivocades dels independentistes. Nosaltres confiem en un judici just.
Un judici que arrencarà amb protestes a l'exterior del Tribunal Suprem. No s'espera, però, que els acusats declarin fins dijous.
I entre els qui declararan hi ha un regidor d'Altafulla. És un dels testimonis que presenta la defensa de Junqueras i Romeva pels fets del 20 de setembre a Economia.
Altafulla Ràdio, Albert Jansà.
Tot i que la comunicació encara no se li ha fet de manera oficial, el regidor de l'Esquerra independentista d'Altafulla declararà en defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva i avançat que es limitarà a relatar els fets el dia que la Guàrdia Civil va entrar a escorcollar la Conselleria d'Economia.
En la preparació de la defensa del vicepresident Junqueras i el conseller Romeva, doncs buscava gent que el 20 de setembre de 2017 estigués a la Conselleria d'Hisenda quan va haver la manifestació, quan s'estava donant un escorcoll de la Guàrdia Civil a la Conselleria.
Condemnat a 45 anys de presó, el caçador que va matar 2 agents rurals a Aspa, al Segrià.
La sentència s'ha fet pública avui després que el jurat popular el considerés culpable de 2 assassinats amb traïdoria.
UAU, Llei de Ràdio, Anna Martín.
La sentència estableix, però, que el compliment de la condemna no podrà exercir els 40 anys de presó. El jurat popular ja el va declarar culpable d'assassinat amb traïdoria i atenuant de confessió i va descartar cap alteració psíquica que l'impedís saber què estava fent quan va disparar. L'Audiència de Lleida també ha ordenat a Rodríguez a pagar més d'1 milió d'euros als familiars de les víctimes.
Palamós celebra aquesta setmana el 120è aniversari del Centre Cultural i Teatre La Gorga.
Diumenge l'Ajuntament ha preparat un acte d'homenatge.
Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
Durant 120 anys aquest edifici ha acollit molts de serveis, com per exemple la primera biblioteca Palamós i uns estudis de ràdio, primer amb la Vot de la Costa Brava i després Ràdio Estudiantil, l'embrió de l'actual Ràdio Palamós. Amb el temps l'edifici va quedar obsolet i en desús i va ser objecte d'una llarga rehabilitació. Finalment, l'any 1996 es va inaugurar el seu format actual. Francesc Subirats, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palamós.
Que la Gorga ja és un punt de cultura, de teatre, de música, de dansa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Bona tarda. Doncs en les immediates hores hem de parlar de tranquil·litat meteorològica, ambient assolellat pràcticament a tot Catalunya, tret de punts del quadrant nord-est, on és possible que hi hagi alguns intervals de núvols baixos. Fins i tot fa poques hores s'han produït algunes precipitacions molt poc importants. Això sí, al vessant nord del Pirineu, el cel romandrà força nuvolat en aquest sector i també fins a mitja tarda és possible que hi hagi algun ruixat de neu intermitent, poc important, amb una cota que voltaria els 1.100 metres aproximadament. Avui la temperatura màxima se quedarà un pèl més curta. A Lleida, per exemple, 15 graus, Girona 16, Tarragona 18, Barcelona 17 graus de temperatura màxima. Atenció, que continuarà bufant el mestral i la tramuntana. De cara a demà, dimarts 12 de febrer, el cel es mantindrà força serè durant pràcticament tota la jornada. A primera hora del matí, algun banc de boira i boirina a punts de la depressió central, que amb el pas de les hores tendirà a marxar. Demà la temperatura mínima, això sí, serà força més baixa. La temperatura màxima tindrà tendència a ser força similar, tret del Pirineu, on serà una mica més alta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Lluís Alopa, bona tarda.
Bona tarda. Doncs des de primera hora d'aquesta tarda, i a per hora punta, ha millorat bastant la situació pel que fa al trànsit. Tot i així, encara queden algunes retencions destacades pel que fa als accessos sud. Encara trobareu intensitat a l'A2 a Santa Coloma de Cervelló, en sentit Lleida. Recordar que en aquest tram fins fa poc hi havia un carril tallat per un camió avariat. Per tant, precaució per a aquests conductors que hi circulin o es trobin en aquesta zona en aquests moments. D'altra banda, també intensitat a la B23 en un tram d'un quilòmetre al Papiol en direcció sud cap a Martorell, o bé per enllaçar amb la P7 en sentit Girona, i a la B24 també a Cervelló en direcció Tarragona, o bé per enllaçar amb la Nacional 340. Pel que fa a la resta de vies, als accessos al nord, encara trobareu lentitud amb retencions destacades a la B30 a Barberà del Vallès per enllaçar amb la C58 i a la mateixa C58 a Montcada i Reixac, retencions en direcció Barcelona i a l'altura de Sant Quirze del Vallès en un tram de més d'un quilòmetre en direcció cap a Terrassa. Pel que fa a les rondes, la situació també ha millorat bastant, però tot i així encara es mantenen algunes cues a les dues rondes, sobretot a la ronda de dalt, entre Esplugues i Vallcarca en sentit Besòs, i a la ronda litoral, a l'altura del port en sentit Besòs, i en sentit Llobregat, entre Sant Adrià i la Barceloneta. Això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies, Lluís Alopo. I encara un darrer apunt sobre la mobilitat. Problemes durant bona part d'aquesta tarda a la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat a causa d'un atropellament mortal a l'estació de Sant Cugat. La circulació de combois ha hagut de ser aturada fins a mitja tarda. Fa poc menys d'una hora que s'ha restablert el servei amb normalitat.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
En marxa a aquesta hora a Manresa una multitudinària manifestació que plega centenars de persones per exigir millores a la línia R4 de Rodalies Renfe després de l'accident de divendres a Castellgalí, que ha deixat una persona morta i un centenar de ferits, dels quals dos greus. És el segon sinistre que pateix la línia R4 en tres mesos i per això la indignació és generalitzada a la comarca. Canal Taronja Central, Sergi Lladó, bona tarda.
Bona tarda de nou. Indignació és la paraula que es pot escoltar més aquesta tarda a la concentració que està duent a terme a la ciutat de Manresa i que està anant des de la plaça Sant Domènec fins la porta de l'estació de Renfe de Manresa, on es preveu que hi hagi una assemblea per tal de decidir les pròximes accions per reivindicar millores a la línia de Rodalia Renfe que porta des de Lleida fins a Barcelona, on divendres hi va haver l'accident mortal. Hi han reaccions de les que podem veure en aquesta concentració, doncs centenars i centenars de persones, a cop d'ull es calcularien més de 500 persones que s'han trobat de la comarca i d'arreu per tal de reivindicar millores en les línies de ferroviàries, però també millores en la carretera. Se sent, s'explica la gent que és per ells jugar-se la vida poder utilitzar el tren d'aquesta línia de la R4, però que la manca d'inversions en les carreteres com la C55 també és un problema històric que hi ha a la Catalunya central.
Gràcies, Sergi Lladó. I en declaracions a la xarxa, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha explicat les raons d'aquest malestar que a hores d'ara es deixa sentir als carrers de la capital del Bages.
Junyent assegura que la preocupació per la concatenació d'accidents ferroviaris en pocs mesos se suma a la desinformació que pateixen els alcaldes de la zona sobre el pla d'inversions a la R4.
És un moment difícil per tots, perquè encara està molt present les conseqüències de l'accident, encara no s'havia superat l'accident de Vacarisses i seguim sense concretar coses i la gent està absolutament indignada perquè portem anys sense invertir a la R4 i a les Rodalies, però els alcaldes des de Manresa fins a Terrassa tenim la sensació que aquesta línia segueix igual sense saber quan es comencen a fer les actuacions que necessita.
Sobre la demanda de responsabilitat, Junyent apunta directament a l'Estat, que gestiona la via.
A l'Estat espanyol només ha tingut diners per l'AVE i és evident que aquí hi ha un endarreriment només atribuïble a l'Estat. A partir d'aquí, doncs, entre tots, hem d'aconseguir que es desbloquegi aquesta situació perquè ara ja no hi ha paraules per la ciutadania que sigui de dir bé, està previst en un pla de xoc. Digui'm quan.
Pel que fa als ferits, 9 persones continuen ingressades a 3 centres hospitalaris. 2 d'ells han estat greu. Renfe confia que va avui els treballs de retirada dels trens sinistrats, així com la reparació de la infraestructura i restablir la circulació demà al matí. De moment es dona un servei alternatiu per carretera.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Pedro Sánchez es planteja convocar eleccions per al proper 14 d'abril si els pressupostos no tiren endavant. Pels independentistes es tracta d'un nou moviment per afegir-los pressió i aconseguir el seu vot favorable als comptes. Tot plegat a les portes de l'inici del judici del procés, que, segons ha dit la consellera de Justícia, Esther Capella, es dirigeix contra la voluntat democràtica dels catalans. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Un dia després de la multitudinària manifestació de la dreta a Madrid i la setmana que s'han de votar les esmenes a la totalitat dels pressupostos, fons de l'executiu de Pedro Sánchez asseguren que el president estudia convocar eleccions generals el 14 d'abril si no pot tirar endavant els comptes. La portaveu del govern català, El Sartadi, ha recordat que no són els independentistes els que s'han aixecat de la taula de negociació.
Si el govern de Pedro Sánchez té cap interès en que els partits independentistes, els grups independentistes a Madrid ajudin a tramitar aquests pressupostos, en lloc d'enviar globus sondes, si ha sortit d'ells a través dels mitjans de comunicació, el que hauria de fer és posar-se en contacte amb els grups que li han de votar i que en aquests moments no està succeint.
En el mateix sentit, la portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, opina que l'anunci d'avançament és una estratègia de negociació.
Informacions que surten que pot haver-hi un avançament electoral a l'Estat espanyol vulguin pressionar els partits en general i vulguin pressionar probablement també de forma directa als partits independentistes, al moviment independentista.
De fet, la postura independentista sembla difícil que es mogui la setmana en què comença el judici del procés. Un judici que, segons la consellera de Justícia, Esther Capella, no va només contra els polítics presos.
És un judici contra la ciutadania, contra la voluntat democràtica de Catalunya, però al mateix temps atenta a principis democràtics bàsics que fins ara pensàvem que l'Estat, i que per tant cap estat democràtic, doncs saltaria, doncs ens està passant.
El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en canvi, confia que respectaran totes les garanties judicials.
Dimarts comença el judici, que és el resultat d'un fracàs de la política i les decisions profundament equivocades dels independentistes. Nosaltres confiem en un judici just.
Iceta ha demanat que es faci política durant el judici i que no es bloquegin uns pressupostos que diu que són bons per a Catalunya.
Doncs un judici que permetrà veure per primera vegada en molt de temps els 9 líders en presó preventiva des de fa més d'un any. No s'espera, però, que declarin fins dijous. Es calcula que les dues primeres sessions i dimecres estaran dedicades a les qüestions prèvies.
En total hi ha 12 acusats a qui Fiscalia i l'acusació popular de Vox acusen de rebel·lió. El Ministeri Públic els sol·licita en conjunt més de 177 anys de presó. Per contra, les defenses intentaran demostrar que l'acusació no se sosté perquè mai no hi va haver la violència que necessita el delicte de rebel·lió. En principi, el judici tindrà sessions dimarts, dimecres i dijous, en torns de matí i tarda, tot i que no es descarta que puguin habilitar-se més dies.
I precisament un dels testimonis que presenta la defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva és el regidor del grup municipal Eina Altafulla, Jordi Molinera. Està cridat a declarar en qualitat de testimoni pels fets del 20 de setembre de 2017 davant la Conselleria de Treball. A mi hi han parlat els companys d'Altafulla Ràdio. Albert Jansà, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que la comunicació encara no se li ha fet de manera oficial, el regidor de l'Esquerra independentista d'Altafulla declararà en defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva i ha avançat que es limitarà a relatar els fets el dia que la Guàrdia Civil va entrar a escorcollar la Conselleria d'Economia.
Esquerra Republicana, el partit on jo milito, doncs, en la preparació de la defensa dels seus consellers i el seu vicepresident, molt concretament doncs, el vicepresident Junqueras i el conseller Romeva, doncs, buscava gent que el 20 de setembre de 2017 estigués que és a la Conselleria d'Hisenda, quan va haver la manifestació en defensa del dret d'autodeterminació i contra la repressió, quan s'estava donant un escorcoll de la Guàrdia Civil a la Conselleria, de presentar el meu nom com a testimoni de la defensa d'aquests dos càrrecs polítics.
És molt probable que Junqueras i Romeva siguin els dos primers acusats citats a declarar, un fet que fa preveure que Jordi Molinera s'hagi de desplaçar a Madrid a finals de febrer o principis de març.
A Lleida, avui una quarantena...
Eduard Piera.
Aquesta plataforma neix de la voluntat dels alcaldes, que ens anem trobant als diferents punts on aguantem la repressió, i neix de la necessitat de tenir un moviment transversal, líquid, capaç d'adaptar-se a qualsevol moment, a qualsevol situació. Nosaltres no som cap entitat, sinó que som un moviment, la qual cosa ens permet adaptar-nos al que passi en cada moment i a poder ser, com hem dit, reactius quan convingui, però sobretot actius.
De moment, el moviment agrupa una quarantena de batlles, la majoria lleidatans, d'Esquerra Republicana i independents, però aspira a sumar-ne d'altres indrets del país i de diferents formacions polítiques.
I encara en relació a tot el que envolta el judici i el procés, la Junta de Portaveus ha decidit ajornar el ple previst per la setmana que ve.
Tot plegat per no coincidir amb la vaga general convocada per la Intersindical el proper dia 21. Així doncs, la sessió plenària s'ajorna fins als dies 26 i 27 de febrer.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
L'Audiència Provincial de Lleida condemna 45 anys de presó i una indemnització de més d'un milió d'euros al caçador que va matar dos agents rurals el 21 de gener de 2017 a Aspa, al Segrià. La sentència s'ha fet pública avui després que el jurat popular el considerés culpable de dos assassinats amb traïdoria. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
La sentència estableix, però, que el compliment de la condemna no podrà exercir els 40 anys de presó. El jurat popular ja el va declarar culpable d'assassinat amb traïdoria i atenuant de confessió i va descartar cap alteració psíquica que l'impedís saber què estava fent quan va disparar. L'Audiència de Lleida també ha ordenat a Rodríguez de pagar més d'un milió d'euros als familiars de les víctimes. Per altra banda, la sala ha condemnat a un any de presó a l'altre acusat com a cooperador necessari en un delicte de tinença il·lícita d'armes, ja que l'escopeta del doble crim estava al seu nom.
Cop policial contra el tràfic de drogues al Camp de Tarragona i al Baix Penedès. L'operatiu policial conjunt entre Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, iniciat des de primera hora d'aquest matí, ha acabat amb una desena de detinguts. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Els Mossos d'Esquadra han intervingut aquest dilluns més d'11.000 plantes de marihuana en diversos punts de Tarragona. Es tracta d'una operació que s'ha dut conjuntament entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional en diferents punts del Tarragonès, el Baix Camp i el Baix Penedès, on s'han fet 13 entrades i escorcolls des de primera hora del matí. En total han intervingut 11.000 plantes de marihuana, més de 500.000 euros en efectiu i una arma de foc curta. A més, han detingut a 9 persones per tràfic de droga i pertinença d'armes.
Educació duplicarà els instituts escola al curs vinent. És una fórmula que aglutina educació infantil, primària i secundària en un mateix centre i que, segons la conselleria, redueix l'absentisme escolar, millora l'èxit dels estudiants i consolida la convivència. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Els instituts escola ja existien durant la República i el govern del tripartit els va recuperar. Des de llavors se n'han fet 28 i per al curs vinent se'n faran 25 més, gairebé el doble. No es construiran edificis nous, sinó que s'ampliaran els existents. Hi haurà 1.500 places noves de primer d'ESO i cap anirà en barracons. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha dit que aquest model ja s'ha demostrat exitós perquè disminueix l'abandonament escolar i la segregació social i ha explicat amb quins criteris s'han triat aquests 25 instituts.
Un primer, que és que es cobreixin necessitats d'escolarització i, per tant, l'augment de l'oferta de secundària en un territori concret i que l'Institut d'Escola cobreix això. Un segon element, que és que ajudi a l'equitat i, per tant, sigui un element de lluita contra la segregació.
Alguns municipis que tindran instituts d'escola el curs vinent són a Prat de Llobregat, Badalona, l'Hospitalet, Sant Quintí de Mediona, Santa Coloma de Gramenet, el Pont de Vilomara, Lleida i Ripollet. Repassem altres notícies destacades del dia, començant a la Garrotxa, on finalment el Consell Comarcal podrà tirar endavant el seu projecte de càmeres lectores de matrícules als accessos dels municipis on no es disposi de policies locals. Fa dos anys que s'estudiava aquesta mesura, però ara serà possible gràcies al compromís del Departament d'Interior de gestionar aquestes imatges. De moment s'instal·laran en 8 poblacions. Olot Televisió i Idoia Sansa, bona tarda.
Bona tarda. Des del 2017, el Consell Comarcal de la Garrotxa treballa de la mà de diversos pobles en un projecte de vigilància a la via pública consistent en instal·lar lectors de matrícules als seus accessos. Un dels problemes amb què s'ha trobat és el fet que els municipis garrotxins no disposen d'una policia municipal que gestioni la informació recollida amb aquest sistema, com passa en el cas d'Olot. Davant d'aquesta situació que afecta tot Catalunya, el Departament d'Interior ha anunciat un conveni de col·laboració perquè els Mossos d'Esquadra assumeixin la custòdia i el visionat de les imatges. Joan Espon és el president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Una bona notícia que l'esperàvem i que això no ha tret que nosaltres anàvem tirant endavant tot el projecte, no?
Finalment són 8 els municipis interessats en la instal·lació de lectors. Maià de Montcal, Besalú, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, la Vall de Bianya, les Preses, Sant Feliu i les Planes, amb el suport de Sant Aniol de Finestres i Olot. Ara s'està valorant en quins punts de cada poble es situaran els dispositius.
Avui, que es commemora el Dia de la Dona i la Nena a la Ciència, són moltes les institucions i entitats que organitzen actes per visibilitzar el paper de la dona en el món de la recerca científica. Una d'elles és l'Institut de Recerca Can Ruti, a Badalona, que ha celebrat per primera vegada aquest dia amb l'objectiu d'assolir més igualtat en llocs de responsabilitat. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs, bona tarda.
L'Institut de Recerca de Can Ruti ha estrenat la seva primera jornada amb 3 objectius ben clars: sensibilitzar el rol de les dones en l'àmbit de la recerca científica, observar i compilar en perspectiva de gènere les dades del propi centre de Can Ruti i contribuir a dissenyar un pla d'equitat a les institucions catalanes del sector. Segons Júlia García, directora científica de l'IGTP, Can Ruti és ara per ara un dels centres amb més percentatges de dones en posicions de lideratge.
A l'Hospital Gils Mestres i Pujol hi ha al voltant d'un 40% de dones amb càrrecs de lideratge. Això són bones notícies, però això no és la normalitat tampoc a Catalunya i no arriba tampoc a una paritat que podríem dir absoluta.
I és que encara que la sanitat sigui un dels àmbits amb més presència femenina, l'anomenat sostre de vidre i la desigualtat es fan paleses en les posicions de lideratge, que encara estan majoritàriament ocupades per homes.
En cultura, Palamós, al Baix Empordà, celebra aquesta setmana el 120è aniversari del Centre Cultural i Teatre La Gorga. Es tracta d'un edifici emblemàtic de la població que en aquest segle llarg ha acollit tota mena d'activitats culturals. Diumenge, l'Ajuntament ha preparat un acte d'homenatge. Ràdio Palamós, Carlos Ribas, bona tarda.
Bona tarda. L'edifici de la Gorga a Palamós es va inaugurar el 13 de febrer de 1899, una vigília de carnaval. En aquella època, a la sala de baix s'hi feien concerts i balls. A dalt hi havia una biblioteca i més tard els baixos es van convertir en cinema, el mític Cinema Comps. Durant 120 anys aquest edifici ha acollit molts de serveis, com per exemple la primera biblioteca pública de Palamós i uns estudis de ràdio, primer amb la Voz de la Costa Brava i després Ràdio Estudiantil, l'embrió de l'actual Ràdio Palamós. Amb el temps l'edifici va quedar obsolet i en desús i va ser objecte d'una llarga rehabilitació. Finalment, l'any 1996, es va inaugurar el seu format actual. Francesc Subirats és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palamós.
Un ús més seguit de l'espectador, que la Gorga ja és casa seva i, bueno, és un punt ja de cultura, de teatre, de música, de dansa.
Els 120 anys de l'edifici de la Gorga es commemoren aquest diumenge. Es farà una exposició fotogràfica, es descobrirà una placa d'interpretació històrica i un concert de la Coral El Progrés, l'entitat de gana cultural a Palamós.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'equip ciclista femení de Girona, Massi Tàctic, debuta al circuit professional.
El Massi Tàctic competeix a l'UCI Women's Team, la segona categoria del ciclisme femení en ruta en l'àmbit mundial. L'escenari del debut ha estat la volta a la Comunitat Valenciana, una prova de 88 quilòmetres de recorregut. Teresa Ripoll, en la 53a posició, ha estat la millor classificada de l'equip en una prova que s'ha resolt en un sprint massiu guanyat per la belga Lotte Kopecky de l'equip Lotto.
L'Astral Pool Sabadell suma un nou títol de la Copa de la Reina de Waterpolo.
Les vallesanes es van imposar al Sant Andreu per 11-9 en una final molt disputada a la piscina del Sant Feliu. Les barcelonines van dominar fins al descans, però les de David Palma van capgirar el marcador. És la 15a Copa en el palmarès del Sabadell, que ha guanyat 11 de les últimes 12 edicions.
Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
15a Copa de la Reina per al Natació Sabadell femení. Amb més problemes dels previstos, l'equip de David Palma es va proclamar campió per tercer any consecutiu, superant a la final el Sant Andreu per 11-9. L'Astral Pool va haver de recórrer a un parcial de 4-1 en el darrer període per evitar la sorpresa contra les andreuenques. Judit Forca va tenir un paper clau, autora de 4 gols a la final i també màxima realitzadora. Durant el cap de setmana, la waterpolista sabadellenca va ser escollida com a millor jugadora de la competició. Després del partit, reconeixia que el Sant Andreu havia posat en perill l'hegemonia del club.
Quan estàs jugant tampoc penses això, penses només en el joc, però sí que amb tot el partit per sota d'elles i anaves pensant que t'espiles, si no, no veiem la Copa de la Reina.
Amb 15 Copes de la Reina, amb 23 edicions, l'entitat sabadellenca ja triplica en aquest apartat el segon equip amb més trofeus en el palmarès, al Mediterrani. El pròxim repte per les de David Palma serà l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga, que es disputarà el 23 de febrer a la piscina de l'Horizonte de Catània, Italià.
En hoquei patins, Vilanova B i Piera, campions de la Copa Generalitat.
El filial vilanoví es va coronar en la final femenina en superar l'Igualada per 6-4 al pavelló de les Comes. En la final masculina, el Piera va guanyar en una final molt igualada al Sant Manat per 2-1.
Fins aquí l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mir al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per la vostra atenció i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Llibre, amb Joan Fàbregas.
Hola, avui us vinc a presentar un llibre titulat El risc més gran. L'autora es diu Laura Pinyol i està publicat per Editorial Amsterdam. La Laura Pinyol i Puig va néixer a Terrassa el 1979, és periodista i aquesta és la seva primera novel·la. La Laura és especialitzada en comunicació i també col·labora en diversos mitjans escrits, com el diari Ara, el Nació Digital i Descobrir. I, a més, doncs, dirigeix també una agència de publicació. La novel·la, El risc més gran, és la història de la Júlia, que és una dona de 34 anys que un dia decideix deixar enrere la seva vida al Vallès i marxar amb els seus dos fills a Prat de Comte, que és un petit poblet de la Terra Alta al sud del nostre país. Ho fa després d'una trencadissa emocional i amb la sensació d'haver quedat atrapada en una teranyina que els altres han teixit per ella. Lluny de la ciutat, la Júlia ha d'aprendre a conjugar la seva vida amb els buits que han deixat les persones que s'estima, com ara la seva mare, carismàtica, el seu marit, distanciat, l'amant, la seva amiga Tona, i a la vegada endreçar els records i sobreposar-se a les incerteses. Aquesta és una novel·la que parla de relacions entre una mare i els seus fills, entre una dona i diversos homes, entre dues amigues, entre una família. Són relacions entre persones que tenen com a denominador comú aquest personatge tan ben dibuixat que és la Júlia Soteres, que és la nostra protagonista.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.